Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Volia estalviar-me el comentari al respecte del Festival d'Eurovisió que es va celebrar aquest dissabte, però o bé la manca d'inspiració o el martelleig permanent de la idea han fet que em decideixi a tirar per aquí. Ja fa temps que sentim a dir que és un festival caspós, que la música que s'hi escolta no val res, que és un esdeveniment de friquis, etc, etc, però també és cert que d'allà n'han sortit artistes o cançons que han fet fortuna i història, i cal no oblidar que l'audiència milionària li dona suport, així que o tan friqui no deu ser, o bé el festival és un reflex de la gent que se'l mira i el segueix. És cert, però, el cert, però, és que vivim una època en la que la música o els artistes de la música han desaparegut gairebé de la televisió. De fet, ni tan sols la MTV, que és el Music Television, posa ja videoclips. Deia que la música ha desaparegut gairebé de la televisió, tot i que s'escolta més música que mai, i tot i que hi ha més concerts que mai, la televisió li dona l'esquena i només la treu a passejar en moments comptats o com a acompanyant d'imatges d'altre tipus. Tanmateix, el Festival d'Eurovisió representa el concurs musical, per no dir gairebé també el programa musical, amb més audiència de la història de la televisió, i cada any revalida aquesta posició hegemònica aplegant a més de 200 milions de persones que ja setmanen abans parlen de música, de les músiques que s'hi presenten, i el dia del concurs vibren com pocs moments de l'any durant la resta de l'any. Estem espessos avui, eh? I encara una cosa més que aconsegueix l'esdeveniment. En un moment en el que a casa hi ha més d'un televisor i en el que tothom consumeix vídeo a través del seu propi dispositiu, Eurovisió segueix aplegant famílies senceres o grups d'amics al voltant d'una única pantalla, i com més gran millor, i a més parant la màxima atenció al que passa damunt l'escenari. Comptat i debatut, doncs, potser el festival no és tan dolent o tan friqui com sembla, si aconsegueix unir allò que l'home i la màquina han separat gràcies a una cosa tan simple i tan bonica alhora com la música. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, seguim amb temps estable i càlid. Aquest dimecres serà plenament assolellat amb temperatures de fins a 27 graus de màxima i 13 de mínima. Al vespre començaran a créixer algunes nuvolades primes i això serà l'avançament del que vindrà dijous a la tarda, quan ens creuarà un sistema frontal que portarà algun ruixat.
Gràcies, Martí. Doncs ara, a les 8 i 3, les temperatures ja són càlides per l'època també. Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Pals, Albons, Monells, Platja d'Aro, Palafrugell, també a Llofriu, a Torroella, a l'Escala, 14 graus positius tenim de temperatura per encetar aquest dia d'avui, que és dimecres, avui que és 17 de maig, avui que és 2017. Comencem! I, com sempre, comencem amb el repàs informatiu del dia. Repàs informatiu que comença per les notícies més destacades del Baix Empordà amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Aparadors incendien un pis de Platja d'Aro, Toni.
L'incendi en un habitatge de la zona de Turismar de Platja d'Aro ha provocat un bon ensurt als veïns aquest dimarts a primera hora de la tarda. El foc ha estat molt aparatós i la fumera s'ha vist des de lluny, però no hi ha hagut ferits. L'incendi ha afectat un apartament situat al carrer Sant Sebastià de Platja d'Aro. S'ha declarat a quarts de 3 de la tarda i fins a 6 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per apagar-lo.
El foc ha començat a la cuina i s'ha estès fins al balcó del pis. Això ha fet que la flama es veiés des del carrer i que el fum negre fos visible des de diversos punts de la població. L'apartament ha quedat força calcinat. No hi ha hagut víctimes, però els bombers han desallotjat un veí de l'edifici per precaució. Fins que hores després ha pogut tornar a casa seva quan s'ha comprovat que l'estructura de l'edifici no havia quedat afectada.
Seguim. El president dels carrossaires de Palafrugell reclama més suport dels polítics.
Falten poc més de dues setmanes pel 55è carrossel Costa Brava Carnaval de Carnavals i les colles carrossaires treballen a contrarrellotge per tenir-ho tot a punt per la rua que suposa el clímax de les festes de primavera de Palafrugell. L'associació de carrossaires critica el govern municipal d'haver-s'hi implicat poc i d'haver reaccionat tard per donar un impuls a les festes.
A més, lamenta que les confrontacions polítiques i la moció de censura hagin coincidit amb les setmanes prèvies prèvies a una cita important per la vila, com són aquestes festes. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el president de l'Associació de Carrossaires, Ferran Gil, ha reclamat més suport dels responsables municipals.
Organitzar aquell sopar que van a fer presentació, hem organitzat també una excursió d'un col·legi a les naus, perquè a veure si el jovent s'implica. Ara tindrem també un taller a la biblioteca, i etcètera, etcètera. O sigui, s'impliquem al tema organitzatiu, i això ens resta temps per fer carrossa. Tots treballem, tenim una família, una vida, i agafem aquestes hores que tenim per fer carrossa. Si les dediquem a una altra cosa, que és a dedicar una altra gent a fer-ho, doncs s'implica en això, que anem més afogats, no?
Amb tot, Gil ha destacat que, malgrat les dificultats, en els darrers anys han augmentat les colles i comparses locals a la Rua del Carrusel. Com a novetats de les festes de primavera vinculades amb el Carrusel, aquest any s'amplien les hores del debat a bat, les jornades de portes obertes per veure com es fan les carrosses, que tindran servei de bar i ambientació musical. A més, es recupera la plantada de les carrosses locals un cop acabi el Carrusel, que es farà a l'aparcament de l'estadi, on també hi haurà el fi de festa i l'entrega de premis.
Les 8 i 6 minuts, Creu Roja amplia l'horari i el calendari del servei a les platges de Begur per aquest estiu.
Creu Roja cobreix el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme al municipi des de 1998. Recentment ha guanyat el concurs convocat per l'Ajuntament i d'aquesta manera continuarà fent-ho durant almenys 2 anys més, amb possibilitat d'un tercer. Amb el nou contracte, Creu Roja amplia la temporada a les platges de Begur.
L'allarga en 28 dies més respecte a l'any passat, cobrint les platges del 16 de juny al 13 de setembre, com també prolonga l'horari del servei durant els caps de setmana, amb 54 hores més. Els equips de socorristes estaran a les platges de Sarriera, Aigua Blava i el Racó, amb el suport d'una ambulància i 2 cadires amb bífies. L'Ajuntament dota cadascun dels 3 punts d'una cadira de vigilància i habitacle de socors. El cost anual és de poc més de 70.000 euros. L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, i la presidenta de l'Assemblea Local de Creu Roja, Palafrugell, Maria Lluïsa Capellà, ha signat el contracte aquest dimarts.
Les 8 del matí i 7 minuts. Conveni entre Costa Brava Centre i la Caixa per la formació de professionals del sector.
La Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i la Fundació La Caixa han firmat l'acord perquè l'obra social col·labori amb les activitats formatives i d'integració laboral que du a terme l'associació. El conveni l'han signat recentment la presidenta de Costa Brava Centre, Bàrbara Elle, i el director territorial de Catalunya de CaixaBank, Jaume Massana.
En el marc d'aquest conveni s'atorgarà la 21a beca Xiquet Sabater, que té com a objectiu millorar la formació dels professionals del sector de l'hostaleria i el turisme. L'acord també preveu que les dues parts col·laborin en les accions de caire social i sostenible que du a terme la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre per afavorir la inserció al món laboral de persones en situació vulnerable i en projectes i actuacions per la preservació del medi ambient i la millora de la qualitat del territori.
I acabem sobre el període d'inscripcions per al Palamós Summer Dance.
Palamós acollirà del 4 al 9 de juliol la 14a estada internacional de dansa de la Costa Brava, la Palamós Summer Dance. Fins al 30 de juny, les persones que vulguin participar-hi es podran inscriure a través de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Aquest esdeveniment forma part de la programació del festival Ona Dance.
La direcció artística és a càrrec de Cobos Mica, la companyia resident al Teatre La Gorga, encapçalada per la ballarina palamosina Olga Cobos i el coreògraf Peter Mica. Les sessions es faran a la nau polivalent dels 50 metres, situada davant la plaça del Suro, amb horari de 9 del matí a 6:45 de la tarda. L'estada internacional de dansa de la Costa Brava inclou la formació en els nivells intermedi i avançat, en tècnica de dansa contemporània, atelier coreogràfic, diàleg, dansa i circ i speedy puzzle. També preveu una masterclass d'urban contemporani amb els coreògrafs Diego Sininger i Kiko López.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Són les 8 del matí i 9 minuts. Com sempre, recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar ampliades i resumides al nostre web. Bé, això que acabo de dir és una contradicció. Ampliades i resumides, no. Ampliades i detallades a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I com sempre, després de l'actualitat de casa nostra, anem a la informació general. Repassa les notícies de Catalunya, Espanya i el món amb en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Bon dia a tots.
La Fiscalia es querella contra la consellera Meritxell Borràs per la compra d'urnes, Dani.
Per la Fiscalia, la licitació de la compra d'urnes posa en marxa els tràmits per portar a terme un referèndum vinculant secessionista que és contrari al que diu el Tribunal Constitucional. A Borràs se l'acusa de prevaricació, desobediència i malversació, però ella assegura que l'actuació de la justícia és pròpia d'altres èpoques.
Cop del Congrés dels Diputats al sistema judicial.
El Congrés dels Diputats ha reprovat el ministre de Justícia, Rafael Català, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i el fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix. Tots els grups de l'arc parlamentari, excepte el Partit Popular, han votat a favor de la proposta del PSOE. Creuen que el fiscal anticorrupció va ser escollit, ha dit, per amagar la corrupció del Partit Popular.
Suposo que contra això la Fiscalia mateixa no es querellarà. La CUP vol fer que el Parlament demani al govern que es querelli contra Convergència en el cas Palau.
Els cupaires lamenten que Esquerra Republicana hagi cedit al PDeCAT i hagi acceptat la seva posició. Amb aquest moviment esperen que alguns diputats d'Esquerra de Junts pel Sí votin a favor que la Generalitat es personi contra Convergència.
Són les 8 i 11 minuts. Finalment hi haurà judici pel cas 3%.
Hi ha un empresari acusat que no ha volgut pactar amb la Fiscalia. Sí que ho han fet els 4 exalt càrrecs convergents acusats i 2 empresaris. El pacte al qual han arribat els responsables de l'entitat i els empresaris consisteix a admetre els fets i a pagar la meitat dels 120.000 euros que faltaven per tornar. A canvi, esquiven la presó perquè les penes passen dels 11 anys als 2. L'únic que no ha pactat, José Antonio Salguero, empresari de la construcció, assegura que Convergència li feia xantatge a canvi d'obra pública i que l'exconseller Felip Puig i l'expresident Artur Mas n'estaven al corrent.
Les 8 del matí, 12 minuts, la Guàrdia Civil demana investigar Cristina Cifuentes per prevaricació i suborn.
Veu indicis de delictes de prevaricació i suborn en adjudicacions del servei de cafeteria, cuina i menjador de l'Assemblea de Madrid. En el moment dels fets, qui ara és presidenta de la comunitat era la presidenta de la mesa que contractava les licitacions.
Les 8 i 12 acabem. Els conductors reincidents per alcohol i drogues perdran el carnet.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat que la Direcció General de Trànsit posarà com a mesura que s'elimini el permís de conduir a aquells conductors que hagin comès delictes per alcohol i drogues de manera reincident, és a dir, que hagin delinquit 2 vegades en 2 anys. Les autoritats sanitàries avaluaran si tenen problemes d'abús o dependència d'aquestes substàncies abans de recuperar la vigència del carnet.
Un dels motius pels quals un pot arribar a pensar que vivim en un país, perdoneu l'expressió, en un país de merda, és quan de 6 notícies, 5 d'elles van sobre corrupció política. Són les 8 del matí i 13 minuts. Després del resum a l'actualitat, anem a la cultura, que sempre ens dona alegries. Aquesta és una frase de la meva mare. Jo no entenc com la gent que va al futbol, com a mínim la meitat, sempre queden enfadats. Quan un va a veure un concert, tothom en queda content. L'haurem de fer comentarista del Supermatí. Dèiem, anem a l'àmbit cultural, lúdic i festiu de casa nostra amb en David Parreño, com cada dia, que repassa el bo i millor de tot allò que passa a casa nostra.
Supermatí.
Conferència sobre arqueologia subaquàtica, David.
Bon dia, Miquel. Avui a les 7 del vespre al Museu de la Mediterrània de Torroella acull l'última conferència del cicle Desterrant l'Empordà. Avui serà el moment per parlar d'arqueologia en el fons del mar amb la participació del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
I el grup de lectura que es torna a trobar a la Bisbal.
A la biblioteca de la Bisbal parlaran del llibre Tan poca vida de la novel·lista americana Hania Yanagihara. Es trobaran avui a 8:45 del vespre.
I acabem, hi ha una audició sobre els Beatles a Calonja.
Doncs sí, la biblioteca Pere Caner organitza una audició comentada sobre els Beatles a càrrec de Carles Ribas avui a les 7 de la tarda. I no deixem la música perquè avui a 8:45 del vespre podreu trobar una audició dels alumnes de l'Escola de Música de Palafrugell al Conservatori de l'Energia.
Gràcies, David Parreño. És gairebé 8:45 del matí. I com sempre, després de la cultura, després de l'oci, després de l'agenda, anem al comentari. comentari que en la seva opinió, que en la seva edició d'avui, i també sobre les corrupteles polítiques del país, avui ens porta la Rosa Regàs.
Pobre, trista, bruta i dissortada pàtria, deia el nostre poeta Espriu. Com si quan va escriure aquestes doloroses paraules ja sabés el que ens esperava, o potser veient com havia quedat la pàtria després de com l'hem tractat els ciutadans, i no només quan es tracta de banderes i d'estelades. Perquè enfront d'aquest sàtrapa que ens ha tocat conèixer, suportar i resistir, potser no hem protestat prou, ni hem denunciat prou aquests 20 i pico d'anys de govern que encara hi ha qui defensa dient que sigui com sigui, la feina que es va fer va ser la feina de treballar per la pàtria. I nosaltres seguim fent el que sempre hem fet, callar, tu notifiquis, tu a lo teu, no fos cas que tinguem raó, que tinguin raó aquells pretès líder que seguint els preceptes que coneixem, els que hem viscut a l'església franquista, i al final resultés que fos veritat que el delicte econòmic no existeix, o almenys no fos tan execrable com ho és el delicte sexual que la doctrina catòlica ha imprès en l'ADN dels ciutadans de tots els països de la Mediterrània. Tot plegat, en parlem o no en parlem, això és el que ha passat a Catalunya, i així ens ho hem empassat. Vol dir que si n'hem protestat, en som també una mica responsables, i no podem per menys de preguntar-nos on trobarà la salvació aquesta nostra pobra, bruta, trista i dissortada pàtria, estant una bona part de la societat conformada amb el delicte comès durant tants anys, acceptant-lo, justificant-lo i fins i tot traient-ne partit? Ens faria falta un reconeixement i un coratge que com a societat no sembla pas que tinguem. Només el veig en uns quants que volen fer-se escoltar, que estan disposats a lluitar, però que davant seu només troben indiferència, silenci i nous projectes que mai no podran ser del tot autèntics i esperançadors projectes, fins que com a poble no haguem reconegut aquest immens i familiar robatori, no només com un problema o una anècdota, sinó com una verdadera tragèdia que s'ha fet un còmode lloc d'acceptació en la consciència d'una gran part de la gent d'aquest país. Com si el que hem viscut i patit, que deixarà una marca difícil d'esborrar en la nostra identitat, no fos més, com va dir l'inefable senyor Mas, un assumpte d'ordre particular que només afecta el senyor Pujol. Per sort, almenys, la broma, la ironia, el sarcasme, juguen darrerament una part de la funció que pertany a la protesta, a la crítica, a la lluita per un país millor, per un món millor.
El comentari de l'escriptora Rosa Regàs al Supermatí d'avui. Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí i tenim a punt la Sandra López, que és la tècnica d'Horts Ecològics Municipals de Platja d'Aro. Parlem amb ella d'aquí a res, d'aquí a mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Sandra López, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, la Sandra López és la tècnica d'Horts Ecològics Municipals de Platja d'Aro i amb ella volem parlar sobre aquest aspecte que afecta el municipi, però també sobre aquesta tendència creixent d'implantació d'horts urbans. Abans, però, en fem una radiografia amb en David Parreño. David.
Des de fa 5 anys, Platja d'Aro impulsa els projectes d'horts urbans. Ara tenen gairebé 60 parcel·les individuals i 4 per grups. També n'hi ha a Palafrugell, Begur, Sant Feliu, Calonja, Palamós, per transmetre una nova dimensió social i econòmica.
Sandra, d'entrada, hem de diferenciar entre el concepte horts urbans i horts ecològics, que no ho tinc clar?
Sí, el podríem diferenciar, perquè el concepte d'hort urbà és aquella imatge que tenim de ciutat, que aprofiten solars per poder tenir aquest ús d'hort.
Sí.
I en canvi l'hort ecològic és, sigui on sigui, sigui on sol urbà o rural, que la pràctica predominant sigui l'ecològic. I un hort urbà no té per què ser ecològic.
Això sí. Si el meu pare aixequés el cap, que era pagès, vaja, li agafaria un disgust i se'n tornaria a anar una altra vegada si sentís a parlar d'això dels horts urbans. Fa 5 anys, dèiem, a Platja d'Aro es van implantar ja els primers horts. Quin és el balanç d'aquesta experiència?
Doncs com a ajuntament i com a poble estem molt satisfets de l'experiència, perquè vam començar, com deies, fa 5 anys. En tot moment els horts han anat funcionant, han anat creixent gràcies als hortalans que s'han implicat, no?, en la dinàmica dels horts, perquè aquest projecte implica no només treballar la teva parcel·la de 60 metres, sinó implica posar-te en un projecte comunitari. Uh-huh. I en dia d'avui pues, tenim els hortalans que encara volen, que haurien de deixar el seu hort a finals d'aquest any, no? Sí. Però que estem fent un treball amb ells perquè encara volen continuar-hi treballant, a veure com ho podem fer-ho. Més gent de llista d'espera que es vol incorporar al projecte. Vull dir que realment la voluntat que té la gent de continuar treballant, l'impacte que té en el poble, doncs és molt important.
De quants horts estem parlant a Platja d'Aro, en aquest cas?
Exactament 57 individuals.
57 individuals?
Sí, i 4 que són per grups.
I quin seria el perfil, si és que hi ha algun perfil definit de persona que ocupa aquests espais?
Nosaltres actualment només demanem que estiguin empadronats. Sí que inicialment es va fer una reserva per horts pensats per persones jubilades, diguéssim que ocupessin un 70% dels horts jubilats, perquè no, la tendència inicial era això, no?, que fos un espai per la gent gran, que tingués una ocupació. Però d'una manera natural s'ha anat regulant i ara tenim entre 45 i 50% que són jubilats i la resta multidivers, des d'edats, orígens, interessos. Vull dir que...
Em pica la curiositat per saber si hi ha gent jove interessada en aquest tema.
Són els que menys, però sí que els joves que estan interessats realment és perquè venen d'un interès ecològic en l'experiència. Perquè tenen ganes de poder menjar bé, de poder d'alimentar-se, de poder tenir contacte amb la natura. O sigui que potser de mateixa manera que la gent gran ve perquè té ganes d'ocupar-se o perquè en el seu moment van tenir els seus horts, els joves venen des d'un altre interès. I és això el que està convisquent.
Preguntava pels joves perquè sovint als joves se'ls atribueix certa deixadesa o certa incapacitat de ser constants en determinats projectes, i és clar, el manteniment d'un hort és una feina, no només és lenta i calmada, sinó que requereix de constància. Així, per això preguntava pels joves, no sé si la manera que té la gent més jove de relacionar-se amb aquests horts és la mateixa que la gent més gran. No sé si ho teniu controlat, això.
Evidentment és la mateixa, però vull dir que el jove... Bueno, és que ja al final ja no es parla de jove o de gent gran, sinó de persones, perquè ara m'ha vingut un jove que té 24 anys, que sigui la seva relació és molt propera amb l'hort, però en canvi gent gran que s'han donat compte que l'exigència de l'hort pues, que no l'han pogut sostenir. Mm-hmm. Perquè sí que és veritat, un hort pues, implica una dedicació, això és cert.
Mm-hmm. Això és cert. Escolta, quin valor li doneu a aquests horts urbans en el seu aspecte, diguem-ne, de cohesió social?
Doncs per mi és el gran valor que tenen. O sigui, els horts té dos potes. Per un costat, poder fomentar que la gent tingui un espai de lliure i que pugui introduir tot el que és la cultura ecològica, una cultura sana, i per l'altre, el gran valor que per això com a ajuntament ens hi hem posat és perquè sigui un espai comunitari, on allà els veïns es relacionin, perquè puguin conviure, no?, d'una parcel·la d'un costat a un altre, no?, persones d'orígens diferents o d'edat diferents, però que estan compartint aquell interès per aquella tomata, o ara jo no puc regar i m'arregues tu. Uh-huh. Per això és bàsic que el projecte se gestioni i que tinguem una associació d'hortalans. I que, com deia al principi, no és vaig a cultivar amb uns 60 metres quadrats i ja està, sinó que allà participes en unes reunions. Per exemple, aquest cap de setmana, com que va ser Sant Isidre i és el 4 aniversari de l'associació, fan un berenar per poder-se trobar. A més, com a associació, pues, tenen totes unes eines comunitàries.
Espero que en el berenar, com a mínim, es mengin coses que han conreat ells mateixos. Que no vagin a comprar tomates al súper.
No, això no, perquè a més ja són molt exigents que saben les tomates com han de ser bones.
Clar, a l'hora de fer el berenar, escolta, tomates de penjar i no totes ja, a més.
I tant.
Escolta, en el cas de Platja d'Aro, qui pot entrar a gestionar un hort d'aquests? Com s'articula? Quines entitats hi participen? Quins són una mica els requisits per entrar-hi?
Com et deia abans, l'únic requisit ara en aquests moments és estar empadronat, val? Vull dir que és presentar una instància a l'Ajuntament demanant que vols un hort, hi ha una llista d'espera i a mesura que hi ha baixes es va entrant. Val? I llavors sí que ara estem dissenyant conjuntament amb l'Associació d'Hortalans, amb l'Ajuntament, doncs a final d'aquest any 2017, com que ja portem 4 anys de llicències amb els horts, doncs a veure com ho fem. Mm-hmm. Quines parcel·les renovem, com fem per entrada de gent, i per això breument informarem. Però bàsicament, presenta una instància i dir que vols una parcel·la.
Parlaves de gairebé una 60 d'horts. Teniu previst a Platja d'Aro ampliar el número de parcel·les destinades a mesura que creixi la demanda?
És una possibilitat, sí. Sí, exacte.
Heu d'apretar l'alcalde.
Sí, amb això, si hi ha interès i necessitat, doncs ja els mateixos hortalans apretaran l'alcalde. No és un problema.
Sandra, tu a més ets tècnica de l'àrea de participació ciutadana. M'agradaria preguntar-te una mica sobre aquest tema. Com valores aquesta tendència creixent de molts ajuntaments de treballar en la línia de fer pressupostos participatius?
La valoro positivament, en el sentit que com a ajuntaments estem provant altres fórmules d'acostar-nos al ciutadà i que realment pugui incidir, no?, en les polítiques municipals, però sí que demanaria com ser curosos amb les propostes, no?, perquè o parteix de que hi hagi un acostament durant tot l'any de l'Ajuntament amb la ciutadania, o després és un projecte com molt artificials, que les propostes que arriben són de la gent que o que ja està participant, o que ja té veu, o aquests que es queixen més. Uh-huh. Saps? Vull dir que s'ha de fer un treball de fons, perquè realment doncs, les propostes que arribin siguin aquelles que poden haver-hi un interès com comú, de poble.
Nosaltres, a mesura que hem anat explicant projectes d'aquest tipus, de participació ciutadana en la línia dels pressupostos públics, ens hem trobat amb tres opinions bàsiques. La primera és la que diu, escolti, molt bé, si hem de fer uns pressupostos participatius, collonut, però que sigui sobre que no sigui sobre partides petites de banc, en què invertim 60.000 euros, no, sinó que sigui, anem a decidir sobre coses troncals que afecten el municipi. Una altra que diu, d'acord, si la ciutadania ha d'opinar, que opini, però no només sobre els pressupostos, sinó que opini, que sigui una mica a l'estil suís, que es convoquin consultes per decidir coses de manera permanent. I la tercera opinió que diu, hi ha un equip de govern que ha de governar en base a un programa que té una vigència de 4 anys i, per tant, facin vostès la seva feina, que jo ja faré la meva, que és cuidar-me de la meva vida. Amb quina d'aquestes opinions et quedes?
En cap, que em poso una altra.
A veure, va.
Perquè, com a parles de pressupostos participatius o de consultes, estàs parlant com de la part del final d'un procés, que és qui acaba decidint o qui acaba votant. Uh-huh. Jo el que estic plantejant, que és el que intentava abans recollir amb el dels pressupostos, és... per mi el gran valor de la ciutadania no és que m'acabi decidint de si vol un parc a aquest costat un vol un parc a l'altre, sinó que quan arribem a l'hora que hi part és perquè els hem escoltat quines són les necessitats que hi ha hagut i hem escoltat els nens, les famílies, els veïns, i a partir d'aquí, o sigui, és com obrir la mirada, no? Perquè jo com a veïna d'un poble potser no tinc ni idea de les exigències tècniques d'urbanisme, però sí que tinc idea de quin és l'ús que vull fer com a mare d'aquell poble. Si a partir d'aquí m'escolten les meves necessitats i la proposta que me fan és aquesta, doncs ja partirà de les meves necessitats. I després no hi haurà tant la necessitat de decidir entre opció 1 o opció 2. Ens segueixes?
Sí,
que a vegades
sí,
és el que acabem fent amb moltes consultes i amb molts de processos participatius de pressupostos, o pressupostos participatius a canvi de propostes que sí o sí un ajuntament les hauria de fer perquè és una competència municipal.
Sandra,
els carrers s'han de soltar sí o sí.
I en un poble imaginari tipus amb els que podem trobar a casa nostra, imaginem-nos un poble de 5.000 habitants empadronats que a l'estiu té una població flotant d'unes 40-50.000 persones, que convoca un projecte d'aquests de participació ciutadana per decidir determinades històries en la que hi participen, posem pel cas, 300 ciutadans. És quòrum suficient per decidir sobre aquestes coses que afecten a la resta del poble?
És que la participació no la podem valorar a partir del quòrum, sinó a partir de la qualitat dels representants que hi participen. Si ja ens estem qüestionant unes eleccions municipals a partir d'uns 50 o 60% de participació, uh-huh, imagina't, no? Vull dir que en processos així no és perquè no puguem arribar, sinó perquè el valor és que quan tinguem aquestes 300 persones siguin representatives i siguin diferents.
Et pregunto sobre aquesta qüestió perquè, insisteixo, és un tema que cada vegada, sí, del qual cada vegada se'n parla més, i a més trobo molt interessant, i moltes vegades quan parlem sobre aquest tema ho fem amb polítics i poques vegades ho fem amb tècnics, i per tant, des del punt de vista de l'especialista, és una opinió que ens interessa molt seguir. No sé si a Platja d'Aro hi ha algun projecte de participació ciutadana engegat que ens puguis explicar.
Sí, en tenim diversos de projectes que sí que potser són més invisibles, com un pressupost participatiu, no? Perquè a vegades sembla que si no fas pressupostos participatius no estiguis fent participació. Però justament per dir-te, no?, que hem volgut partir d'aquest recull de necessitats, un que vam estar fent durant un parell d'anys és el de definir els usos d'un nou equipament a Castelldaro, un centre cívic. Per dir-te, no?, que a partir de poder escoltar les necessitats dels ciutadans a través d'enquestes, de fer tallers participatius amb les associacions, de fer entrevistes, doncs el que era un equipament que era reduït com a centre cívic de 350 metres quadrats, va haver-hi totes altres necessitats que s'han acollit, i ara en aquest moment però ja tenim un projecte d'un equipament doncs, més important, on s'incorporarà la biblioteca, on s'està incorporant també altres serveis d'atenció als ciutadans. Per tant, o sigui, la gent no ha acabat triant entre una proposta que prenen una altra, sinó que hem anat escollint necessitats per poder-les fer l'encaix entre tots.
Per poder encaixar en un espai que ja teníeu, està clar.
Ah, exacte, i ara, per exemple, continuem aquest procés participatiu amb la gent que ha de fer ús d'aquest equipament, que vol dir representants d'associacions i veïns, doncs parlem de quin tipus de mobiliari, com l'adequarem, com ha de funcionar aquest equipament, sí, com entrarem, com deixarem d'entrar, per donar-li vida.
De fet, els mateixos horts urbans no deixen de ser un projecte de participació ciutadana que ocupa o reutilitza un espai públic per fer-hi un altre tipus d'activitat.
Però la diferència és que quan li poses un concepte de participació ciutadana, perquè quan implica la gent és perquè té incidència amb les polítiques municipals, o sigui, perquè acaben decidint els usos d'un equipament o acaben donant la seva opinió sobre això. En canvi, els horts no és participació ciutadana, és participació comunitària, o sigui, dotem un espai perquè la gent pugui fer vida de poble, és la diferència, i que per nosaltres té el gran valor, no? El que deia, la relació que genera entre allà, però que ara aquest divendres tenim una reunió amb els regidors i representants dels hortolans per parlar de com funciona el projecte.
M'encanten els matisos de l'especialista de la matèria, eh? T'ho he de dir, sí.
Que bé, no, amb això podem parlar molta estona, eh? Ens hem anat dels hores de participació.
Sí, no, però és que ho trobo fantàstic. Qualsevol forma, diguem-ne, no de participació ciutadana, sinó qualsevol forma d'implicació de les persones que viuen als pobles en la gestió, però també en l'ocupació dels espais públics, qualsevol tipus d'aquesta paraula que està de moda ara, que és l'empoderament, no? L'empoderament de la gent a l'hora de gestionar el dia a dia, també dels pobles, més enllà de la individualitat pròpia.
És el repte que tenim. I per això el valor d'espais com els horts o espais com pot tenir una plaça pública d'un poble, no? Vull dir que si anem la mirada això, que estem empoderant a la gent, que ells siguin els protagonistes, no?, del seu poble, després de participació ciutadana ve sola, no? Perquè els polítics, els tècnics ja podem copsar que és el que es necessiten, no? I després és com informar, anar matitzant, anar construint, poder canviar la... És canviar la tendència, veure que qui té la informació és la gent que hi viu, és la gent que trepitja el dia a dia.
Sandra López, tècnica d'Horts Ecològics Municipals de Platja d'Aro i també de participació ciutadana, gràcies per atendre la nostra trucada, i escolta, amb el teu permís ens guardarem bé el teu número, que em fa l'efecte que tirarem sovint del teu número de telèfon, si et sembla.
No, jo encantada, ja veieu que si hem de parlar vull dir, faltaria més, m'encanta el tema, vull dir. Va amb mi jo, i si voleu que fem una ruta als horts o pel poble, pues encantada de...
Doncs mira no et dic que no puguem fer algun tipus de reportatge relacionat amb el tema, i ara que a la redacció del programa tant en David com en Dani ens estan escoltant, ja els hi estic fent senyals en plan, aneu preparant la gravadora que haureu d'anar d'excursió.
Sí, i tant, perquè després veureu, no?, que hi ha experiència, no sé, per dir, tomant els horts, no? Vull dir, com una dona argeliana em va dir, ostres, aquí, el meu veí m'ha regat el meu hort, perquè la meva tomatera estava seca, li donava igual si jo era argeliana o era donera. Dic, vale, aquí s'està fent feina.
Està clar.
O l'estan fent ells, que són els veïns.
Està clar. Sandra, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i sort.
Molt bé, gràcies, Miquel.
Adéu, bon dia. Adéu. Passen 4 minuts de 2:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Vam tornar a redescobrir aquesta cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula tributo, de la pel·lícula homenatge a la discoteca Studio 54. Aquesta cançó es diu If You Could Read My Mind, és de l'any 1999 i la cantaven Ultra Naté, Amber i Jocelyn Enríquez. Al Supermatí hem volgut fer una revisió d'aquest ja clàssic de la història de la música dels anys 90. Passen 8 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí.
Anem a buscar les cançons plagiades que, com cada setmana, ens porta amb Marc Clapés.
Hola, bon dia. Avui a l'espai de plagis musicals escoltarem una cançó que segur que us sona molt, perquè és el You Don't Know Me, una cançó de Jack Jones en Ray, que està sent, doncs, tot un èxit a nivell europeu i també a fora del continent europeu, però que resulta que està copiada, aquesta cançó. Sí, bé, ells en diran que van agafar el sampler de la, d'un altre tema, però no, és una còpia. És una còpia i fins ara no s'ha descobert. Anem-la a escoltar, va. Time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am ara ens quedem amb la cançó que és original de Mendy amb Buka Shade, que es diu Body Language, i és aquest el fragment que està agafat i que han copiat i que per tant ara estan sent tot un èxit i no sabem jo, no sé jo si estan cobrant alguna cosa els Mendy, Buka Shade i tota la colla. Som-hi, anem a sota. Bastant clar que és una còpia i tal. Bé, en fi, són còpies. De vegades passa, clar, hi ha tantes cançons, tantes que al final t'acabes... Dius, ostres, aquesta cançó s'assembla una mica a aquella altra, oi? Sí, ja passa, bé. I aquest és el plagi musical que us hem ofert aquesta setmana aquí al Supermatí. Vinga, que vagi bé. Adéu.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà. Come and move that in my direction. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerrar tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Despacito.
go. And if you wanna fight, let's start a show, 'cause I want you to be mine.
Sona aquesta producció dels francesos Offenbach, que es diu Be Mine, al supermatí d'avui, just després d'escoltar la Katy Perry i just després del Despacito. Algun dia parlarem també de què penso del reggaeton. When I met you, baby, I was shocked. Who's that pretty lady? Can I join you, baby? It took me courage to ask you, will you dance with me? But you said yes and made me so happy. When I met you, baby, I was scared. Boy, you look so crazy. Can I join you, baby? I said yes because you offered to buy me a drink. But while you were talking, I wasn't listening. El supermatí, l'última cançó d'aquest matí d'avui, just abans de tancar el programa i, per tant, just abans de fer l'últim repàs informatiu del dia. Últim repàs informatiu que fem amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret. Toni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aparatós incendi en un pis de Platja d'Aro, Toni.
L'incendi en un habitatge de la zona de Turismar de Platja d'Aro ha provocat un bon ensurt als veïns aquest dimarts a primera hora de la tarda. El foc ha estat molt aparatós i la fumera s'ha vist des de lluny, però no hi ha hagut ferits. L'incendi ha afectat un apartament situat al carrer Sant Sebastià de Platja d'Aro. S'ha declarat a quarts de 3 de la tarda i fins a 6 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per apagar-lo.
El foc ha començat a la cuina i s'ha estès fins al balcó del pis. Això ha fet que la flama es veiés des del carrer i que el fum negre fos visible des de diversos punts de la població. L'apartament ha quedat força calcinat. No hi ha hagut víctimes, però els bombers han desallotjat un veí de l'edifici per precaució. Fins que hores després ha pogut tornar a casa seva quan s'ha comprovat que l'estructura de l'edifici no havia quedat afectada.
8:55, el president dels carrossaires de Palafrugell reclama més suport als polítics.
Falten poc més de 2 setmanes pel 55è carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals i les colles carrossaires treballen a contrarrellotge per tenir-ho tot a punt per la rua que suposa el clímax de les festes de primavera de Palafrugell.
Palafrugell. L'associació de carrossaires critica el govern municipal d'haver-s'hi implicat poc i d'haver reaccionat tard per donar un impuls a les festes.
A més, lamenta que les confrontacions polítiques i la moció de censura hagin coincidit amb les setmanes prèvies a una cita important per la vila, com són aquestes festes. En una entrevista al supermatí de Ràdio Capital, el president de l'associació de carrossaires, Ferran Gil, ha reclamat més suport dels responsables municipals.
Organitzar aquell sopar que van a fer presentació, hem organitzat també una excursió d'un col·legi a les naus, perquè a veure si el jovent s'implica, ara tindrem també un taller a la biblioteca, i etcètera, etcètera. O sigui, ens impliquem al tema organitzatiu, i això ens resta temps per fer carrossa. Tots treballem, tenim una família, una vida, i agafem aquestes hores que tenim per fer carrossa, i les dediquem a una altra cosa, que és a dedicar una altra gent a fer-ho, doncs implica en això, que anem més afogats, no?
Amb tot, Gil ha destacat que, malgrat les dificultats, en els darrers anys han augmentat les colles i comparses locals a la Rua del Carrusel. Com a novetats de les festes de primavera vinculades amb el Carrusel, aquest any s'amplien les hores del debat a bat. Les jornades de portes obertes per veure com es fan les carrosses, que tindran servei de bar i ambientació musical. A més, es recupera la plantada de les carrosses locals un cop acabi el Carrusel, que es farà a l'aparcament de l'estadi, on també hi haurà el fi de festa i l'entrega de premis.
Gairebé les 8:57, Creu Roja amplia l'horari i el calendari del servei a les platges de Begur durant aquest estiu.
Creu Roja cobreix el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme al municipi des de 1998. Recentment ha guanyat el concurs convocat per l'Ajuntament i d'aquesta manera continuarà fent-ho durant almenys 2 anys més, amb possibilitat d'un tercer. Amb el nou contracte, Creu Roja amplia la temporada a les platges de Begur.
L'allarga en 28 dies més respecte a l'any passat, cobrint les platges del 16 de juny al 13 de setembre, com també prolonga l'horari del servei durant els caps de setmana, amb 54 hores més. Els equips de socorristes estaran a les platges de Sarriera, Aigua Blava i El Racó, amb el suport d'una ambulància i 2 cadires amb bífies. L'Ajuntament dota cadascun dels 3 punts d'una cadira de vigilància i habitacle de socors. El cost anual és de poc més de 70.000 euros. L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, i la presidenta de l'Assemblea Local de Creu Roja Palafrugell, Maria Lluïsa Capellà, ha signat el contracte aquest dimarts.
Les 8 del matí, 58 minuts. Conveni entre Costa Brava Centre i la Caixa per la formació de professionals del sector.
La Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i la Fundació La Caixa han firmat l'acord perquè l'obra social col·labori amb les activitats formatives i d'integració laboral que du a terme l'associació. El conveni l'han signat recentment la presidenta de Costa Brava Centre, Bàrbara Allé, i el director territorial de Catalunya de CaixaBank, Jaume Massana.
En el marc d'aquest conveni s'atorgarà la 21a beca Xiquet Sabater, que té com a objectiu millorar la formació dels professionals del sector de l'hostaleria i el turisme. L'acord també preveu que les dues parts col·laborin en les accions de caire social i sostenible que du a terme la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre per afavorir la inserció al món laboral de persones en situació vulnerable i en projectes i actuacions per la preservació del medi ambient i la millora de la qualitat del territori.
Inscripcions obertes pel Palamós Summer Dance.
Palamós acollirà del 4 al 9 de juliol la 14a estada internacional de dansa de la Costa Brava, la Palamós Summer Dance. Fins al 30 de juny, les persones que vulguin participar es podran inscriure a través de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Aquest esdeveniment forma part de la programació del festival Ona Dance.
La direcció artística és a càrrec de Cobos Mica, la companyia resident al Teatre La Gorga, encapçalada per la ballarina palamosina Olga Cobos i el coreògraf Peter Mica. Les sessions es faran a la nau polivalent dels 50 metres, situada davant la plaça del Suro, amb horari de 9 del matí a 6:45 de la tarda. L'estada internacional de dansa de la Costa Brava inclou la formació en els nivells intermedi i avançat, en tècnica de dansa contemporània, atelier coreogràfic, diàleg, dansa i circ i speedy puzzle. També preveu una masterclass d'urban contemporani amb els coreògrafs Diego Sininger i Kiko López.
I un últim apunt per la previsió del temps, Martí.
Seguim amb temps estable i càlid. Aquest dimecres serà plenament assolellat amb temperatures de fins a 27 graus de màxima i 13 de mínima. Al vespre començaran a créixer algunes nuvolades primes i això serà l'avançament del que vindrà dijous a la tarda, quan ens creuarà un sistema frontal que portarà algun ruixat.
Tornem demà a les 8, que vagi bé.
Supermatí amb en Miquel 40.